cel obert, un trosset de carrer per a veïns i veïnes de Ripollet.
Benvinguts i benvingudes al cinquè programa del cel obert. Avui en sorpreses bones i dolentes.
Sorpresas, sorpresas, muchas y mucha gente, además.
Y mucha gente, sí, avui tenim l'estudi al complet. Ah, comencem per les sorpreses dolentes.
Vas sí. Tu o jo?
Vinga, vas jo. Avui és el cinquè programa del cel obert, però és l'últim en el que formalment ens acompanya l'Anna.
Una pena, pero bueno, os seguiré escuchando en las ondas y nada, simplemente deciros que mi programa de convivencia e integración, bueno, no mío, el programa de la Llei de Barris llega a su fin y bueno, entonces mi colaboración en este programa, válgame los programas, también, pero bueno, alguna vez me tendréis por aquí,
segur,
supongo.
Segur que sí, porque será muy bien rebuda per tots i per totes. I com es deien també, tenim sorpreses positives perquè tenim molts convidats i convidades que són els alumnes del GES 1, del primer curs de l'ESO, que són...
El Jaime. Hola, Jaime, què tal?
Hola, què tal?
El José Luis.
Hola.
I Celeste.
També tenim el Justo. Hola. El Paul.
Hola,
bona nit. I el Joan.
Hola, bona nit.
Bona nit.
I nada, con esto vamos para adelante, ¿no?
Comencem. Bueno, perdó, perdó. Estan aquí professionalment. Vull dir, venen a fer dues seccions del programa, aquests alumnes i alumnes de l'Escola d'Adults.
Efectivamente. Sí, però... Y sin más dilación.
Sin más dilación.
Os dejamos el programa en vuestras manos y adelante.
Endavant.
Bé, aquesta secció del programa tracta d'una mica de... hem buscat les activitats més adequades al programa que es fan a Ripollet i en les poblacions de l'entorn. Ara el meu company Paul començarà a explicar-vos les que ha seleccionat.
Molt bé. Hi ha un club de lectura de Olivet Kate Bridge, tertúlia literària moderada per Fanny Arambilet sobre aquesta novel·la de la escritora Elizabeth Strout. El dia 29 de marzo del 2012 a las 19 horas en la biblioteca municipal y lo promueve PMC. Y a un taller de yoga en la historia, taller de art romànic, el capitel del monestir, taller de descobriment dels claustres romànics i dels seus capitels. El dia 25 de marzo, a les 12 hores, en el Centre d'Interpretació del Patrimoni Local del Molí d'en Rata, tindrà un preu de 3 euros.
Continuant amb les activitats, hi ha una altra activitat que és Nits de Música Cadira a la Pepa 200 anys de la Primera Constitució Espanyola a càrrec d'Àngel Esteve i Rafael López amb la col·laboració d'Alegries del Sud i la participació de l'historiador Ramon Martos el dia 16 de març 2012 a les 8 al lloc al Centre Cultural i ho promou l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. I després hi ha la 14a Fira dels Horts, que és una fira on es venen productes ecològics i es fan activitats infantils, també el dia 25 de març a les 10, lloc al Parc de la Xemeneia, i la promociona o l'organitza l'Associació de Veïns de Can Clos.
També hi ha una xerrada a l'escriptora Laila Carroc, una xerrada a càrrec de l'escriptora, entre d'altres obres, ha fet de la nadadora Avit, el dia 21 de marzo a les 18 hores. Serà en el centre de formació de l'Escola d'Adult i lo promueve Jaume Tosset. Allà a teatre, la Carmela, Lili i Amanda, Isabel Soriano, Noelia Pérez i Neus Pamies interpretaran tres dones de generació diferents que reviuen tres moments clau del segle XX. El dia 23 de marzo del 2012, a les 10 de la noche, en el Teatre Auditori. Lo promueve Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
Vinga, i per acabar, doncs, una activitat dedicada més a la, potser els infants, que és la Ventafocs, o musical amb el ritme dels 50, espectacle familiar, companyia de Roda Produccions, i això es fa a Barberà del Vallès, a la cooperativa. És un preu de 6,50 euros i és el diumenge 18 de març de 2012 a les 12. Podeu comprar les entrades a la taquilla.
Un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta, se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó: qué descarado, el tío va y tira el papel para ensuciar mi puerta, encima disimulando descaradamente. Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y, cuando recogió los papeles, encontró aquel tan importante que había perdido y que le había supuesto un problema en aquel día. Estaba roto en mil pedazos y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su correspondiente venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de unos 10 cerdos y 100 patos y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, quien al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero este, como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su correspondiente venganza. Ambos acabaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron por fin a hablar del incidente del papel. Se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad y ahora los dos tendrían su casa en pie. Y así fue, hablando, como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es un cuento de Pedro Pablo Sacristán, que se llama Los malos vecinos, y nos lo ha leído Daniel Zurera. Muchas gracias, Daniel, nuestro lector de esta tarde. Bueno, bienvenido y...
Gracias.
I donem també la benvinguda a una altra senyora que ens ha vingut a visitar.
Pues sí, porque hoy vamos a hablar de... ¿Hablar?
Anem a parlar de comunicar-nos, perquè l'altre dia vam parlar amb el Miquel Bonet de la importància de la comunicació. Parlaven de l'aplicació de la normativa jurídica en la convivència i ell remarcava i repetia que lo més important és comunicar-nos i dialogar.
Claro, bueno, en realidad vamos a hablar de muchas formas, no solo verbalmente, sino de también cómo nos comunicamos de manera escrita y tal, pero bueno, vamos a, primero a presentar a Eva Boix. Hola, Eva.
Hola, buena tarde.
Buena tarde.
Buena tarde.
Eva es formadora en habilidades comunicativas, nos vienes que ni al pelo.
Gracias.
Qué casualidad que estés aquí hoy, ¿no?
Sí, de verdad que sí, pasaba por aquí.
Bueno, pues bienvenida y cuéntanos, Eva. ¿Qué es la comunicación eficaz?
Bien, pues la comunicación eficaz se podría entender como aquella capacidad de la persona de transmitir el mensaje que quiere transmitir correctamente a su interlocutor. Pero no solo eso, sino también de captar por parte del interlocutor lo que ese quiere decir. ¿De acuerdo? Es decir, que en realidad la comunicación eficaz tiene que ser siempre de doble dirección. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, como hemos visto en este cuento, cuando dos no se quieren entender, no se entienden, ¿verdad?
Pues, aunque hablen, ¿verdad?
Aunque hablen. Entonces, la comunicación eficaz sería esa capacidad de transmitir lo que quiero exactamente transmitir.
Claro, justament ahí radica la seva importància, penso, ¿no? Es si realment em vull comunicar, necessito que l'altre m'entengui i que sàpiga què és el que el vull dir.
Exactament, sobretot també que m'escolti, perquè moltes vegades no m'entén perquè no m'escolta. És a dir, tenim de vegades molt poques habilitats per escoltar realment les paraules que està dient l'altra persona i els significats que ens està intentant transmetre aquella persona. Llavors, doncs, el que hem de procurar és prendre'ns un espai per escoltar el que diem escolta activa, escoltar activament aquella persona que tenim davant per intentar captar l'esperit del que ens està dient. Aquesta seria l'essència de la comunicació eficaç.
Lo hablábamos antes, Pablo y yo, que una parte de comunicar también es estar calladitos y poner las orejas para ver qué está diciendo el
evidentemente,
otro, ¿no?
Evidentemente, un orador muy antiguo que se llamaba Epicteto, que era griego, decía que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y de hecho, el fundamento de hablar bien es escuchar correctamente a quien tenemos al lado, a quien tenemos delante. O sea que es fundamental escuchar correctamente para comunicarse correctamamente también.
Bueno, Eva, nosotros trabajamos con comunidades de vecinos, con convivencia en general aquí en el municipio de Ripollet, sí. Y creemos que esto está también muy ligado, este tema de la comunicación, a las comunidades, ¿no? Y principalmente a cómo la convivencia puede ser mejor o peor en función de cómo uno se comunica o cómo recibe al otro, ¿no?
Claro que sí, tienes mucha razón, Ana, porque en tanto que somos personas que nos relacionamos socialmente, necesitamos conocer al otro. Entonces, al hilo de lo que decíamos de escuchar, si escuchas al otro, lo reconoces. Si lo reconoces, lo puedes respetar. Si lo respetas, puedes convivir con él. Entonces, esa sería la importancia de escuchar al otro para poder llegar a convivir con él. Sin escucharlo, sin reconocerlo com un igual, no podremos nunca llegar a convivir.
Clar, i just en relació amb això que parlem de la nostra feina diària, que té a veure amb donar eines als veïns perquè puguin trobar solució als seus conflictes, moltes vegades ens dediquem a donar eines de comunicació. Jo, si us sembla bé, pot ser una alternativa o una forma interessant és posar exemples quotidians, que dia les consultes que es van arribant doncs, als serveis nostres, doncs, per donar eines, perquè els veïns i veïnes diguin, escolta, doncs mira, puc fer això que m'està explicant la
sí,
Eva, no?
Sí, d'acord.
Nosotros te podemos ir, si quieres, dando los ejemplos más habituales con los que nos encontramos y tú nos matizas a ver qué puntito le podrías dar ahí.
Venga, lo intentamos.
Mayor eficacia.
Clar, ja, el moment de comunicatiu per excel·lència en una comunitat de veïns, que és la reunió de veïns,
la reunió
de la comunitat,
la junta general dels
anual
veïns.
Que a més per aquestes dates encara s'estan fent les anuals, sí. El canvi de president i això, no?
Sí.
Llavors, és un moment molt complicat a nivell comunicatiu.
Sí. I muy muy comunicatiu, és la comunicació en essència.
I tant.
No sé si bona, mala o regular, però
no, comunicació, és a dir, de hecho puede no ser eficaz porque muchas veces no se llega a esas conclusiones adecuadas, pero es comunicación en estado
desde
puro,
luego.
Como dices tú, Ana. Efectivament.
Llavors, en un moment com aquell, en el que ens ajuntem moltes persones en un espai, més o menys com estem ara, no? Ara mateix en aquest
sí.
Estudi, quines coses hem de tenir en compte per garantir una comunicació eficaç?
Bé, primer, el que s'hauria de garantir, també tenint en compte que són molts interessos trobats, molts interessos particulars trobats, seria que totes les postures, totes les persones tinguin veu en aquesta reunió de veïns. Tendeixen aquestes reunions, aquestes juntes, a monopolitzar molt una sola opinió, una sola persona, la parla d'una sola persona, llavors hauria d'haver-hi un moderador que procurés donar veu a totes les persones que hi participen o a totes les opinions que es poden trobar, que aquesta seria el primer consell que donaríem.
Establir una persona
un responsable que intenti moderar els torns de paraula i que intenti fer representar totes les postures diferents que hi hagi en una comunitat de veïns.
Por ejemplo, una comunidad que hacía eso y que es un ejemplo real, lo que hacían era hacer una ronda de palabra siempre. Porque no había nadie que se ofreciera a ser moderador o moderadora, y entonces siempre todo el mundo tenía que decir algo al respecto, aunque fuera un monosílabo. Entonces ahí ya era una forma de dar un pequeño espacio a cada uno, ¿no? Porque así el tímido pues podía tener la opción de, y la persona súper extrovertida tenía que dar el paso a los demás.
Claro, ¿no? Es una buenísima opción, muy bien pensada, porque además tampoco se exige que se haga un gran argumento, sino que, como dices tú, con un monosílabo basta con una pequeña participación diciendo yo formo parte de esta comunidad, también puedo opinar.
Y claro, un tema muy importante és el tema de l'espai físic, sí. Dels portals, sí. De la llum.
Sí, de... aquelles llums, clar, aquelles llums.
Com... Suposo que això t'influeix molt també, influeix, no? A l'hora de parlar.
Sí, l'entorn influeix moltíssim, formaria part del que els experts en habilitats comunicatives li diuen la proxèmica, que és tot allò, paralingüístic, vol dir que no és directament de llenguatge, que interfereix en la comunicació. Llavors és possible que un espai fosc, un espai estret, un espai petit, on hi ha molta gent i hi ha poques cadires, per exemple, com comentàvem abans amb l'Anna, doncs sigui un espai poc propici a la comunicació, i llavors fins i tot hi hagi més hostilitat, hi hagi més mals entesos entre els veïns.
Cuando ya
en
nos
un espai
duelen los pies,
així.
No? Sí. I hace frío i...
La llum s'apaga...
Exactament. Hay que ir a encenderla cada tres minutos...
Pero sabemos todos que no siempre es posible encontrar un espacio adecuado para esa reunión de vecinos, porque suelen ser a las 8 o a las 9 de la noche. Claro. Tampoco nos vamos a ir a un auditorio.
No, però bueno, sí que és important reclamar o demanar, no?
Jo sí. Sempre, hi ha alternatives.
Doncs nosaltres mateixos, els programes que fem, que de vegades tenim horaris una mica vespertinos, no? Doncs sí que podem facilitar aquests espais i fins i tot acompanyar en aquestes reunions de veïns per ajudar, no? en aquesta comunicació.
Claro, sí, sí, estaba moment. Escuchándote,
sí, sí, perfecto.
Muy eficazmente.
Gracias, porque estaba comunicando bien. Continúen, porque...
Otra, yo iba a pasar ahora a otro tipo de comunicación que no es estrictamente de la Junta, pero sí está protagonizada por las mismas personas y también es oral, ¿no? Que es los mensajes que se dan entre vecinos.
Sí.
Cosas que para las que no se va a hacer una Junta... Pero sí tengo que subir, porque estoy muy enfadado, que me ponen la lavadora el de arriba a las 12 de la noche. ¿Cómo le digo eso? Y bueno, ¿cómo de importante es la manera en la que yo se lo digo para sí. tener éxito o no
sí.
en mi hazaña de conseguir que respete los horarios, ¿no? Por
de
ejemplo,
acuerdo.
O de, simplemente de que entienda que yo a esa hora, pues no sé, o que me vibra mucho el suelo o lo que sea.
Sí, sí. Bien, pues la clave para solventar eso, digamos, con eficacia, sería lo que llamamos la asertividad. La asertividad es una manera positiva de transmitir, por ejemplo, un descontento por mi parte, sin dañar a al otro, sin ser hostil con el otro, sin siquiera tocar negativamente a la persona, sino queriendo transmitirle que aquello me está molestando, pero no molestar a esa persona directamente, ¿de acuerdo?
No, eso la venganza que hablaba el cuento,
exactamente,
¿no?
No la venganza que hablaba el cuento, sino incluso yo recomendaría, es un principio, dar por supuesto que la otra persona no sabe que está causando ese problema, que es algo que no se suele hacer. Es decir, nosotros empezamos a molestarnos porque los ruidos nocturnos son insoportables, no nos dejan dormir, etcétera, y nos damos cuenta de que nos vamos allí, estamos ya
iracundos,
muy enfadados, ¿no? Y ¿cómo es posible que esta persona no se haya dado cuenta? Bien, pues dar por supuesto que la persona no se ha dado cuenta es el primer principio de la asertividad. Es decir, voy a poner en conocimiento de este vecino que me está molestando y voy a hacerlo primero con una sonrisa. Claro,
claro, perquè més per garantitzar que poden començar a solucionar un problema, lo primer és saber que tots dos formen part d'un problema.
Sí, no? Exactament. Mm-hmm. Exactament.
Clar, és curiós perquè diàriament ens arriben aquestes situacions conflictives als nostres despatxos, a la nostra feina diària. I tot i que cada vegada ens comuniquem més, és suposat, no? En Facebook, Twitter, Twenties i més, però la comunicació interpersonal sembla que redueix.
Sí, és una comunicació aquesta de Facebook, Twitter, en realitat, encara que sigui molt directa, és molt poc interpersonal. De fet, no tens a la persona davant, no l'estàs mirant als ulls com ens estem mirant ara nosaltres. Un dels principis d'escoltar activament és mirar a la persona que tens davant als ulls, veure com està rebent el teu missatge. Llavors es perd qualitat de comunicació interpersonal en aquestes ocasions de Twenties, Facebook, sempre no s'hauria de substituir tant aquesta comunicació, sinó fer la comunicació persona a persona. Aquesta és la comunicació que importa, perquè és la que ens interessa al cap i a la fi per entendre'ns com a persones.
Claro, muchos malentendidos, por ejemplo, volviendo a las comunidades de vecinos, suceden también con los mensajes escritos en los que se pierde ahí un matiz de la intencionalidad y pueden ser malinterpretados, ¿no?
Desde luego, claro, porque la malinterpretación viene de una connotación emocional que se pone en un mensaje, y muchas veces esos mensajes están, digamos, están defectuosos en esa connotación emocional. Si tú y yo hablamos, tú notarás mi tono de voz, sabrás si soy hostil contigo o estoy siendo amable con un mensaje, sea de móvil, sea de mail, no se entiende si hay hostilidad o hay amabilidad detrás. Por eso es tan importante la comunicación oral, interpersonal, presencial.
Uh-huh. Oral, interpersonal, presencial.
Y presencial.
Que en una comunidad de vecinos es fácil.
Es fácil.
Son unos metros.
Es muy fácil.
No hay que cruzar un río y subir una montaña, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que a veces esa carga emocional también, esos intereses particulares pueden mucho más. Y es lo que comentábamos antes. Lo que es un problema, que sería un hecho que quizá tiene difícil solución, pero puede llegar a solucionarse dialogando, conversando, se acaba convirtiendo en un conflicto. El conflicto tiene una carga emocional que muchas veces provoca que no se pueda resolver. Entonces son aquellas dos partes contrapuestas, claro, que no se pueden entender nunca.
Si en un principi no hem tingut les eines o habilitats per poder treure aquesta càrrega emocional, el que passa és que al final és una explosió emocional.
Exactament, en aquest sentit vosaltres els mediadors feu aquesta tasca tan bona, no?, d'objectiva, no?, de dir, bueno, doncs vostè té aquests interessos i vostè té aquests altres interessos. Arribem al punt d'entesa que sempre hi és. Aquesta és la falta d'objectivitat que té cadascuna de les parts.
I què passa gairebé sempre perquè la gent pugui parlar des de l'emoció, dir, escolta, tu quan fas això, jo sento, el que sigui, et demanaria, sisplau, que tinguessis en compte una altra cosa, no?
Exacte, aquesta seria una gran actitud assertiva, aquesta, i tant que sí.
Eva, alguna, no sé, algun consejo así muy práctico de cómo expresarnos que funcione, ¿no? Que nos pueda ayudar a mejorar de manera muy sencilla cómo nos comunicamos.
Bien, siempre, los consejos básicos para una comunicación eficaz serían comunicarse con humildad, es decir, nunca con actitud soberbia, sino siempre buenamente, diciendo lo que uno piensa, diciendo es mi opinión, eso es bueno, la humildad, la precisión, por ejemplo, definir exactamente qué tema queremos tratar.
Que a veces damos 100 vueltas hasta llegar y ya el otro no puede entender ni
por dónde. Pero fíjate, incluso nosotros a veces tenemos una confusión mental sobre el tema que queremos llegar a tratar, ¿no? Clarificar nosotros primero ese tema.
Reflexionarlo, ¿no?
Exactamente. Y entonces, una vez definido ese tema, poderlo compartir.
Claro, se me está ocurriendo, esto se puede ligar con lo que hablábamos antes del enfado que va creciendo dentro de una. Y claro, pues antes de subir como un cohete a hablar con el de arriba, a sentarnos, ¿no?, y pensar, bueno, ¿y qué le voy a decir?
Claro.
¿Qué es lo que le quiero transmitir, ¿no?
Claro, incluso anticipar lo que él me puede decir. Muchas veces desconocemos la vida del vecino. Igual el vecino, hay una historia, por ejemplo, como este cuento que nos ha leído Daniel, una historia de un vecino que oía unos ruidos horribles en el piso de arriba en horas nocturnas, y era que la señora tenía una hermana que iba en silla de ruedas, se les había estropeado la silla de ruedas y tenían que empujar una silla normal. Claro, eso chirriaba por la noche y era horrible el ruido. El señor decía, no hay nada que pueda hacer ese ruido infernal y despertarme a mí.
Claro.
Fue a quejarse y cuando se quejó se le dio esta explicación y el señor se quedó, lo siento mucho.
Claro.
Se dio cuenta de que no comprendía la vida de esa mujer.
Claro, quizás primero mejor preguntar, ¿no?
Claro, primero mejor preguntar.
Això, justament, lo que parlava, no? També, perdó, que vols dir alguna cosa? No. Bueno, hem de dir i hem d'agrair a la Eva, que la pobreta que està patint perquè està fent un esforç important de parlar perquè té un constipat considerable. I moltes gràcies per endavant i per l'esforç, que veiem que està sortint molt bé, no?
Està sortint bastant bé.
Bé.
De moment tenim voz, tenim Eva, tenim tot.
De moment no s'ha roto la voz.
Sí que volia fer una mica un incís en això, que parlant d'aquesta preparació, de si vull parlar amb el veí de dalt, què és el que vull dir? Que això suposo que és una eina que ens pot servir sempre, bueno, pel dia a dia. Nosaltres el tenim aquí davant, que és el guió de les coses que anem a parlar, a una reunió de veïns, que és els punts de l'ordre del dia.
Sí.
Llavors, aquesta preparació que requereix la comunicació, donar-li el punt d'importància, dir, comunicar és important, és bàsic, no? També tenim...
És bàsic, no podem no comunicar.
Exacte, és impossible, sí. No? Perquè si no ja parlaríem de la comunicació no verbal, no? Llavors, què és... No sé com dir-t'ho. Com poden dir una persona de... Senyor, senyora, vostè diàriament diu moltes coses, prepare-se una mica, dona-li importància, perquè vostè està relacionat amb una altra persona i vostè el que diu l'afecta a l'altra, no?
Sí, bé, de fet, clar, en aquest aspecte és difícil arribar a que la gent prengui consciència en general de la importància de la comunicació, perquè és quelcom tan natural en nosaltres que ens sembla que tots estem ben capacitats per la comunicació. O sigui, de fet, tots ens comuniquem, però alguns ho fem millor i d'altres ho fem pitjor. Llavors, sobretot que es prengui consciència a partir de senzills exercicis de com es poden arribar amb els entesos, com el del conte que acabem de llegir o de l'anècdota que us acabo d'explicar. Aquest seria el primer principi. Després, organitzar el discurs de manera que sigui intel·ligible també pel que anem a parlar, pel nostre interlocutor, d'acord? Que moltes vegades nosaltres podem estar parlant en un registre, el nostre interlocutor no ens entén, perquè ens estem fent servir paraules massa complexes, massa complicades, doncs llavors també rebaixar el llenguatge, fer un llenguatge planer per tothom, això seria important. I després un aspecte que tu l'has apuntat, Pablo, abans l'has apuntat, de la comunicació no verbal, és a dir, la comunicació verbal és molt important, però la comunicació no verbal també ho és. Certament no té la importància que se li dona avui en dia, però sí que pot arribar a destrossar-nos d'alguna manera, o destrossar-nos, no només facilita, sinó destrossar-nos la comunicació verbal. De fet, és a dir, un mal gest per part meva, una mala cara per part meva, una excessiva distància respecte al meu interlocutor pot provocar que encara que jo hagi organitzat adequadament tot el que li vull dir a aquell veí que m'està molestant de nit, si jo em porto amb un rictus, amb una cara molt seriosa o amb una excessiva distància respecte a ell, ell pensi que jo tinc una actitud hostil, és a dir, també és una aspecte a treballar i a tenir en compte.
Hi ha una dada que jo no recordo on la vaig llegir, que era que quan parlem de comunicació, realment del contingut, el que diem és el més important. Sembla que era un 7%, no? Que el que més importava era el to, no? La manera de dir-ho.
Sí, bé, aquest estudi, que és un estudi de Mehrabian, que era un antropòleg que als anys 50 va fer uns estudis. S'ha difós molt, és molt popular aquest estudi. De fet, aviam, diríem que ja s'ha superat bastant, perquè gràcies a Déu només faltaria que amb la de paraules que diem durant el dia només suposessin, perdó, un 7% del que ens comuniquem.
Home,
no?
Si ho dius a la ràdio, tenim un problema.
A la ràdio és veritat, a la ràdio és veritat, però jo parteixo de la premissa que estem parlant de comunicacions, oi que sí, cara a cara, mirant-nos als ulls. Però bé, o sigui, és veritat que la comunicació lingüística, la verbal, sense la no verbal no pot funcionar, és a dir, la comunicació no verbal és un sostén de la comunicació verbal, això sí que està clar, no tant fins a arribar a ser el 83% restant de la comunicació, afortunadament, perquè si no seríem mones o animals, que només faríem gestos, d'acord? Per algú tenim la capacitat de llenguatge, però sí que és molt important cuidar la comunicació no verbal
i que esté acompanyado, no? Exacte, una cosa de l'altra.
Exacte, ben acompanyada la comunicació, ben acompanyant la comunicació no verbal a la verbal.
Es como el vino con la comida, ¿no?
Exactamente, es un buen vino para una buena comida.
Claro, porque si no, ni la buena comida ni el buen vino
nada,
te sabe
nada,
bien.
Nada.
Claro. Y de cara a la comunicación escrita, ¿algún otro...?
Bien, de cara a la comunicación escrita, el consejo sería el mismo que hemos dicho para la comunicación oral, que sería ser precisos, ser concisos en el tema, sobre todo hablábamos, por ejemplo, de cómo organizar una convocatoria de reunión. Bien, pues muchas veces no se encuentra la fecha de la convocatoria, ¿no? A ver, lo más claro, poner aviso bien grande, convocatoria de reunión, primera convocatoria, segunda convocatoria, es decir... precisamente
no andarse tampoco por las ramas, ¿no? Que a veces también tendemos a decorar las
demasiada
cosas.
Demasiada paja, nos parece que nos quedará vacío,
¿no?
Nos quedará vacío. No creas, muchas veces no es para darse importancia, sino para decorar lo que quede más bonito. Tenemos una tendencia estética.
Claro.
Sí, a vegades venen els veïns i diuen, mira, vinga que em facis aquest document perquè tu escrius millor, ¿no? I dius, és que potser ho hauries d'escriure tu com surt, perquè és lo important, que exacte, és molt més concís, que és el que vols dir.
Exacte. Sobretot plantejar-se quina informació és necessari que la resta de veïns
quizá apuntar-la antes, ¿no?
Apuntar-la antes.
Hacerse una lista de las cosas que tienen que aparecer. Poder. Y después hacemos el cartel.
Y hacer el cartel, pero hacer un cartel sencillo, de verdad, que solo tenga la información que debe tener.
No tiene que ir a un concurso ni nada.
No, porque la orden del día ya se repartirá cuando empiece la reunión y si, por ejemplo, se tiene que dar más información que sean datos, no tanto información sino datos, se puede repartir un pliego de papeles con datos anteriormente a todos los vecinos. No hace falta que todo esté colgado en el tablón de anuncios juntito,
claro.
Solo la convocatoria y que sea bien vistosa, que nadie puede decir que no sabía que había junta de vecinos.
Bueno, pues la verdad es que la comunicación eficaz parece que es como más sencillo de hacer que los líos en los que nos solemos meter todos haciendo unos embrollos, ¿no?
Efectivamente, por eso la clave de la comunicación eficaz es la sencillez. Ser sencillo a la hora de comunicar lo que quiero comunicar,
que no es fácil,
y entenderlo. No es fácil, pero se puede llegar, es un caminito.
Lo eficaz es eficiente.
Sí. Sí,
¿no? Podríem dir-ho d'alguna manera.
Sí, l'eficiència, és a dir, no fer servir massa recursos, el que dèiem, no fer floritures en un paper, sinó la informació precisa.
Pues nada, Eva, muchas gracias. Yo me quedo con aquello de pensar en que el otro a lo mejor no se ha dado cuenta de lo que está haciendo antes de nada. Tenerlo, llevarlo en la ese as en la manga antes de...
Sí, es de buena voluntad también.
Yo quedo
y de buena voluntad.
Amb una altra, es bueno, en dos, que és...
Yo tengo otra, ¿qué pasa?
Bueno, yo digo las meves, que es la humildad, que m'agrada molt, vull dir, aquesta sensació de, bueno, pot ser de tu, tinc molt a aprendre i tinc ganes d'escoltar-te, i sobretot de mirar-nos als ulls.
Sí.
No? Perquè així és molt més difícil fer-nos mal.
Sí, 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 no? Perquè ens veiem com a persones, és el que dèiem, la convivència, si no ens reconeixem, no ens respectarem, i llavors ens veiem i ens reconeixem com a persones.
Claro. Bueno, ya digo la mía, ya que ya he anunciado.
Mira, te van.
Nada, solo deciros que yo por lo menos me quedo con... compensar antes de ir a comunicar a partir de ahora, ver un poco qué voy a hacer, qué no voy a hacer, cómo lo estoy haciendo, reflexionar sobre el tema un poquito y bueno, a ver qué pasa, a ver.
De acuerdo, reflexionaremos todos.
Bueno, Eva, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Daniel, gracias también a ti por venir y por leer.
Gracias.
Y muchas gracias por el esfuerzo que has fet, de veritat, que ha estat mereixedor d'una gran medalla.
Bueno, no ens hem trencat, ni la veu s'ha trencat, és a dir, tot ha sortit molt bé.
Això és que has estat a gust.
Moltes gràcies. Gràcies.
Venga, gràcies. I aquí despedim nostra plaça.
Sí, despedim la plaça i donem pas ara a... No, despedim la porteria.
Ui, és verdad, és clar, verdad.
I donem estava pas a la plaça, que la tornaran a fer doncs, els companys que venen avui de l'Escola d'Adults.
Bueno, chicos, todo vuestro. Seja feliz con seu irmão. Seja feliz
Intentarem explicar un vessant de l'escola no tan conegut com són les que habitualment fem les classes, i intentarem explicar aspectes més comunicatius que hem estat parlant en aquests moments. Passo la paraula als meus companys, que començaran a explicar els temes diferents.
Hola, soy Justo, soy alumno de la escuela Llama a tu set, y bueno, la asociación de alumnos Llama a tu set ofrecen talleres artísticos y culturales, talleres de pintura, cerámica, punto de cruz, poesía, teatro, tertulia literaria, catalán y castellano, tertulia musical, dibujo, lectura, escrita, informática, y durante la duración del curso se hacen actividades y salidas. 22 de diciembre de 2011, salida comida de Navidad. 8 de marzo de 2012, Día Internacional de la Mujer, hubo la actividad de Cineforum y reproducieron la película Miss Sunshine. Después de la película hubo una pequeña tertulia de la película. 27 de marzo de 2012 organizamos una salida al mundo de Pau Casals en la localidad del Vendrell.
Hola, soy José Luis y la escuela cada año hace un tema de fondo y se organizan charlas. Este año se ha hecho el eje transversal 2011-2012, nutrición saludable, en noviembre. Vino una doctora para hablar de nutrición y alimentos saludables para nuestro organismo y para llevar una vida saludable, con una buena dieta y haciendo ejercicio. Después vino en febrero Gustavo Duch, que vino a hacer una charla de las multinacionales y el consumo responsable y el daño que a veces hacían las multinacionales al medio ambiente. El año pasado se hizo una charla de qué sabemos y podemos hacer las personas trabajadoras delante de la crisis. Al principio de curso vinieron del sindicato OIAC y hacer una charla. Después vino un economista de Valencia, de la universidad, que explicó un poco el motivo de la crisis, y después pasaron una película. el plan educativo de nuestro entorno, que se hacía con la biblioteca, la oficina de catalán y la escuela, pero este año con los recortes se acabaron.
Hola, buenas noches. Yo quería orientar un poquito a todas las personas que quieran estudiar, que aquí en la escuela Jaume Tuset tienen la posibilidad de hacer el IES 1, el IES 2, también el trámite del grado, el grado medio, el grado superior, tanto como idiomas de catalán e inglés y talleres de la asociación. De esto, cuando quieran, se pasan a la escuela taller y los mismos profesores le informarán de a dónde se pueden dirigir y qué tipos de cursos pueden hacer.
Bé, jo volia parlar de dos aspectes que l'escola fa molt sovint, que és una mica és acollir alumnat amb necessitats educatives especials. Tenim aquest any, per primera vegada, hem tingut una persona que des de petita doncs, no va néixer sense escoltar i tot això comporta tota una sèrie de situacions de que no poden parlar, etc. Llavors aquesta persona ha volgut fer el gest i ens hem hagut de moure per tal de trobar una persona que sàpiga el llenguatge de sords muts i que ve a la classe a fer-li, doncs, a transmetre-li la comunicació del professor amb signes, no? Això pel professorat costa molt de tenir-ho i de fer-ho. I després tenim també un altre cas que ens pensàvem que vindria però no ha vingut, que és una persona que té una malaltia, ell diu esquizofrènia, no sé quin tipus, i que també té molta dificultat de concentració. Aquesta persona a l'aula, doncs, sort de la comprensió dels companys i de tot el professorat, que ens hem ajudat a acollir-lo, no? Però també per ell és una socialitzar-se i estar en un grup li va molt bé. Aquests són dos petites demostracions de que les escoles no només ensenyem, sinó que també ajudem a socialitzar gent o integrar gent en col·lectius. I una altra escola que també de la qual volia parlar és que l'escola acull les persones que venen a l'escola passen per tot un pla d'acolliment. Vull dir que una persona ve a l'escola no dius apa, t'apuntes aquí, t'oblides, sinó que passa per un control, en diríem, de qualitat, que un professor parla amb ell, li fa una entrevista, l'aconsella, etc, etc, etc. I penso que tot això lliga molt amb el tema que hem parlat en el diríem a l'apartat anterior, vull dir, perquè la comunicació directa, mirant-se els ulls cada dia, sent clar, moltes vegades has de llegir entre línies el que vol una persona. Que són aspectes que les escoles anem fent i que no estan a ensenyar, sinó que és acollir una persona, donar-li el tracte personalitzat, etc, etc.
Doncs, hola, sóc alumna de l'escola Jaume Tuset i, bueno, em dic Celeste i jo vaig decidir apuntar-me a aquest col·legi perquè volia començar de nou amb els meus estudis i, bueno, estic molt contenta perquè tot em va bé i els professors són molt comprensius, tots els mestres ens ajuden en temes personals o dels estudis i parlo per tots dient que l'ambient a l'escola és agradable, sense discussions. Entre classe i classe tenim 10 minuts de descans i això fa que les classes no siguin gaire pesades i també ens serveix per conèixer els companys de classe. Els companys de classe són simpàtics i respectuosos els uns amb els altres.
Bé, doncs aquests han estat els companys del IES 1 de l'Escola d'Adults que ens han acompanyat avui, que han fet molt bé la feina.
Enhorabuena, chicos. Sí, muy bien, muy bien.
Com heu vist, no mosseguen, no, els micròfons. Fa por, no. però molt bé. Moltes gràcies al Joan Manrubia, que ha estat el profe amb el que hem fet la gestió i que ha preparat una mica també això amb els alumnes.
Sí, no, jo només volia agrair al programa la possibilitat que ens han donat amb un mòdul que hem fet de comunicació, de llenguatge periodístic, i això va sortir com una cosa així d'esquillentes, i bueno, penso que per als que s'hi han engrescat una miqueta és una bona experiència, i agrair la paciència que heu tingut amb els correus i les trucades i tot això, i després diríem tancar una mica tot el que hem dit en el sentit que molta gent té una visió de l'escola molt d'arribar a seure i que un profe li expliqui tota una sèrie de coses, i al contrari, les escoles, no només les d'adults, les de primària, les de secundària, totes les escoles hi ha una feinada de mediació, d'atenció, de psicologia, d'escoltar, de donar sortides, de consolar, etc, etc, que és humà, o d'organitzar o de redactar, o aquestes coses que parlava, ho fem cada dia 50 vegades, i redactar papers com aquests que diu ell, un paperot, i hòstia, pues fem de tot claro. I, però no només la d'adults, sinó totes les escoles, perquè és una feina que potser no és tan present, però penso que he quedat recollida una mica amb aquesta.
Pues nada, esperamos que sigáis haciéndola y que sigáis haciéndola así de bien, que disfrutéis la escuela, chicos, y la comunicación, la radio, que ya que lo habéis hecho una vez, claro, esto ya es coser y cantar, ¿no?
Se pillero que engancha,
Y nada, gracias por haber venido
y
hasta la próxima.
Venga,
gracias.
Seja feliz com seu país. Seja feliz.
I can change the world with my own two hands. Make a better.
Bé, doncs arribem.
Ai, otra vez aquí.
Arribem a un final i, bueno, a dos finals, amb una mica de pena.
Que no, hombre, que no, que ya está, esto está muy bien. Hasta aquí llega, pero otra cosa vendrá, o esta misma, nunca se sabe.
Sí, sí. Bueno, de moment...
A mi m'ha gustado.
De moment, clar, el que podíem fer és un moment, tenim uns minutets, un balanç, no?
Un balanç. Yo digo que me lo he pasado muy bien, que ha sido un placer, la verdad, que ha sido un gusto trabajar con toda la gente que ha pasado por aquí y que nos lo han puesto muy, muy fácil, ¿no?
Estamos molt entretengut i molt interessant, no?
Vull dir... Lo que no sé si no te vas a aburrir una mica ara, eh?
Sí, jo això, bueno, no sé, aburrir-me no sé si m'avorriré, però trobar-vos a faltar, i tant que us trobaré a faltar. Per la meva part, jo, doncs, citar als oients el proper 19 d'abril, que jo tornaré, estaré sol, però tornaré...
Hay que escucharle, eh? Hay que
sí,
escucharle. Que
gràcies.
Será interesante, sí, aunque interessant. No estemos...
Anna, què t'emportes? Així, el que més...
M'emporto 5 programes.
5 programes.
5 programes amb molta gent i molt contingut.
Molt bé. Doncs jo, perquè t'emportis alguna cosa més, et volia fer un regal.
Ai, que vergüenza.
No, home, tampoc és. Ens acomiadem ja. Però
vale.
Ens acomiadem amb una cançó que jo sé que a tu t'agrada i que abans amb el Toni doncs hem parlat, i doncs pues, que t'envaïs amb aquesta cançó.
Bueno, pues moltes gràcies al Jordi, que està per allí hoy también, y nada, a todos los vecinos y vecinas de Ripollet, a la gente que nos habéis escuchado, espero seguir escuchándoos durante muchos meses.
Doncs ens marxem, gràcies Anna, fins ara.
Adéu.
I'm singing in the rain. Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Thank you.
singing in